Fabricació pròpia.
Salutacions, molt bona tarda a tothom i se'n tornem-hi. El rei ha repetit la ronda de consultes per encarregar ara la investidura Pedro Sánchez. Estarem tota la setmana entretinguts amb el tema. Com entretinguts i esglaiats es van quedar els seguidors d'U2 que van assistir aquest cap de setmana al concert que van oferir els irlandesos a Las Vegas, als Estats Units. Desfer, ja ens en va parlar la Harke, és el gegant i futurista estadi que va acollir i acollirà 25 concerts de la banda per les Amèriques. Val, us heu de fer una idea, us heu d'imaginar una pantalla que cobreix 360 graus. I és que la cara de Bono, el líder dels U2, era de vertigen, com el títol de la cançó que estem escoltant. Per cert, si Las Vegas us queda lluny, a partir d'avui fins dijous torna l'anomenada festa del cinema. Un altre tipus de pantalla, però amb entrades a 3,5 euros per totes les sessions a les sales de cinema que s'hi han adherit. Però abans us convidem que fabriqueu la tarda amb nosaltres. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
I ja ben descansats, o no, Marta Harke, com
Bona
estàs?
Bona tarda, descansada i dinada.
I dinada, important. Mm-hmm. Els guions, Candela Figueres, com estàs, Candela?
Molt bé, molt bon dia i molt bon dilluns.
A la producció també tenim en Ferran Capdevila i l'Uri Francisco. Francisco.
Despús dinat,
eh?
Avui sí.
Avui tots, jo crec.
És dilluns. Divendres ja ho veurem.
Que hem començat. Jo també.
Que sí, és veritat.
Jo després de tu, t'he vist la teva carmanyola, dic, espera.
Tant d'agafar
amb ganes. Sí. El món digital, com sempre, Mercè Mondelo i Vanessa Carrasquilla i José Matosas i Paula Moreno. Què dit? Moneno?
Moneda.
Moneda. Moreno. Ai, com escolti. El món sonor, tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Estem a punt de guanyar el Premi del Públic. No és que tenim la millor puntuació de l'any. És que tenim la millor puntuació de la història. De la història!
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Tres minuts que passen de 2:15 a 3, arrenquem la fabricació pròpia d'aquest dilluns 2 d'octubre, farcit de continguts fets a mida, com sempre, continguts de quilòmetre zero socials i d'actualitat sense oblidar pas mai l'humor. Aquest dilluns, després de repassar l'altra actualitat que de seguida ho farem, farem la digestió amb Andreu Isús, que és un jove ramader Harke de Caça Rispa d'Enviny, que, com cada inici de tardor, va començar al Pallars Sobirà aquest cap de setmana a la baixada d'animals a la muntanya. Doncs volem saber com ha anat. En parlarem doncs amb ell d'aquí una estona. A més, també tindrem amb Pau Massip, que avui ens posarà el dia de l'agenda de la setmana, tot el que vindrà, i parlarem amb l'agenda Verificat, que, com ja sabeu, posen això, la lupa, aquelles declaracions de polítics i el soroll que circula a les xarxes socials. Avui, la periodista de dades de Verificat, l'Ona Sindreu, ja la coneixeu, ens parlarà d'un article, tu el vas llegir ahir, al periòdico?
Sí, interessantíssim, sí.
On hi ha una llista, alerta, d'un històric de regals a presidents i consellers que és interessantíssim.
Oh.
Mira, Candela, parlaven de mangos.
Mango de fruita, de no?
Sí.
Sempre van bé.
Samarretes del Barça. Però també hi ha ampolles de vi, Francisco.
Conoi.
Plats de ceràmica.
Espera't. No, val.
Mascotes de peluig.
És que has dit vim, has dit com... Tranquil, que també hi ha alcohol.
No, home, no.
Interessa més el Barça.
Que... Clar, si fossis conseller, n'hi hauria per tu.
Entenc que tots són regals a presidents o consellers d'aquí, no? Catalunya, àmbit català. Àmbit català.
I també hi ha...
Àmbit estatal.
Sí. Bueno, és que en reben d'altres comunitats autònomes, clar, com per exemple, no et pensis que venen de Madrid també alguns regals.
De Madrid de...
cap aquí.
No,
jo rebo algú de Madrid i primer ho faria passar per un...
Per
l'escàner.
Sí, que no vingui amb premi sorpresa. Doncs mira, passarem amb aquest escàner amb l'Ona Sindreu, que va ser la periodista que va signar aquest article que llegíem ahir al periòdico. A més, també avui volem fer una mirada al món amb el professor de Blanquerna, Manuel Manonelles. I avui a les 4, avui que és el Dia Internacional de l'Arquitectura, volem parlar, de fet farem el cafè de les 4 amb el Miquel Zuzama, que és director de programació del 48 Hores Open House de Barcelona. El 48 Open House, si és que no ho sabeu, és la principal cita de Barcelona amb l'arquitectura. És un projecte xulíssim, no sé si hi heu anat alguna
casa
vegada.
Casa oberta. No, tinc el plaer. No.
Sí que hi vaig anar una vegada amb un esdeveniment que vam fer en un lloc preciós del Raval, no me'n recordo, perquè tinc molt mala memòria per recordar els llocs, però sí que era com una música experimental en una arquitectura molt especial. I ara llavors tenia una sonoritat molt xula.
Volen les entrades, eh?
Sí.
Les reserves. Mm.
I, de fet, per això en volem parlar, perquè queda una setmana i una mica més, perquè el 48 Hores Open House Barcelona se celebra el proper 21-22 d'octubre. Però, com ho deia la Harke, com que les entrades volen, doncs ja volem fer una mica un tastet del que serà aquesta edició. Us heu d'imaginar 250 edificis de la ciutat de Barcelona que obriran les seves portes per visibilitzar la figura dels arquitectes. En parlarem avui a les 4. I també avui, al Fabricació Pròpia, acabarem programa amb en Pau Gascó, que en tenim moltes ganes, que avui, amb la bona Teca ens proposa literatura del menjar. Uix. I la tertúlia esportiva dels dilluns, avui amb en Pitu Abril i en Josep Maria Minguella.
I si no, Pompeia, que no he pogut arribar-me fins a Condes de Belllloc.
Si voleu descobrir si avui vindrà el Minguella o no a l'estudi, us haureu de quedar fins al final del programa.
Sí, perquè no ho sabem ni nosaltres.
És que el domino tira molt.
Clar, des del Pompeia. Això ho sabrem, com dèiem, al final del programa.
Jo no entenc com no patrocina el Pompeia i la secció dels esports.
A veure, escolta, algun dia podríem anar també al Pompeia.
Sí, ell ens ho va proposar, sí, i jo crec que ell allà manega.
Sí, la va bé, el Pompeia, que deu haver.
I arbres, va dir.
No diuen que si la muntanya no va a Mahoma, alguna cosa així, doncs ens anarem nosaltres cap al Pompeia.
Si el Minguella no ve aquí, anem d'anar cap allà.
Exacte.
Mira, arrenquem una setmana amb una realitat paral·lela, Marta, que avui dius molt animal, eh?
Sí, és que avui no només és el Dia Mundial de l'Arquitectura, sinó també el Dia Mundial dels Animals de Granja. I la primera notícia ens arriba des de Mèxic, on l'ex-blaugrana Gerard Piqué és aquests dies al país azteca de viatge de negocis. Piqué és a Mèxic, no per menjar guacamole, i ha anat per signar uns acords comercials, i com sabeu, els acords es tanquen sempre al voltant d'una taula. Els pobres els tanquem a la taula del bar i els rics a la taula de restaurants de luxe. Això és així.
Això és així aquí i a tot arreu.
Aquí a Mèxic.
Exacte.
I s'assignen els contractes amb tovallons, amb estovalles. Això també se sap.
Els bons sí.
De paper.
Els bons sí.
Sí, però els rics els deuen signar amb tovallons de teixit.
De tela.
De tela.
Sí, de tela.
Això fa car.
Fa car, exacte.
A la sortida d'un restaurant de l'exclusiva zona de Polanco, això és a Ciutat de Mèxic, la premsa l'estava esperant, a Piqué. Ell sortia de sopar en aquest restaurant exclusiu i l'esperaven doncs, perquè fes alguna declaració, sobretot després de l'aparició del darrer single de la seva ex, que és El Jefe, farcida, com recordareu, de darts enverinats al futbolista i al seu entorn. Val a dir que la predisposició dels periodistes en aquesta espera ja no era gaire bona, però el fet de que Piqué no els dirigís ni una sola paraula abans d'entrar al cotxe que el duria a l'hotel els va acabar d'encendre, escolteu.
Oye, de por sí te odian por todo lo que le hiciste a Shakira y ahora te comportas así con la prensa. Estás soñando
con irte del barrio. On s'has vist?
És que, clar, està en territori Comanche, no?, que
clar.
Es diria.
Sí,
territori de la Shakira.
Territori azteca.
I li va respondre, dius que no.
És
meravellós.
Però aviam, aquest home tampoc deu res a la premsa, no?
No.
Vull dir, per aquesta indignació d'aquesta periodista.
Sí, però ja vas cremada, saps? Si quan veus que a sobre no et diu, no et dona ni una exclusiva i portes allà esperant a 10 hores, encara acabes, clar, doncs, això.
Perquè només que surti al cotxe i digui no penso donar declaracions, ja tens un tall de veu en el qual tu pots dir, pues Piqué va sortir, va dir això, però si no diu absolutament rei, no surt ni del vehicle.
De veu, no?
Doncs és la senyora dient, por si te odian, no? I ja tenim el tall de veu. M'he posat en el paper, m'he posat el boli a la boca com si tingués el micròfon.
T'ha sortit com argentí.
Com si no tinguessis un micròfon davant.
Ai, jo i els accents no som amics.
Sí, ell diu, de fet, diu, de por sí ja te odien... I ara te comportes així con la premsa, sí que és veritat que tampoc val a dir en defensa de Piqué que veure que tampoc és que els hi dirigís cap mala paraula, simplement els va ignorar.
Fem una aposta, a la propera cançó de Shakira sortirà aquesta frase. De per si ja te odien i ara te comportes així con la premsa. Dix, perquè és que té sonoritat, ja veuràs.
Ho veig molt bizarrat, sí que és veritat. Dos retrets de la periodista que vindria a ser un bienvenido Mr. Marshall, però a la inversa, en la seva visita a Mèxic. Piqué ha desaprofitat, per tant, la seva oportunitat de fer amics i creix la xifra d'enemistats de blaugrana, que aviat no podrà sortir del pavelló de la Kings League, que això, recordeu, té molt glamour la Kings League, però és que es fa zona franca en un pavelló.
Ai, bueno, escolta, no ens movem del regne animal per parlar ara la realitat paral·lela d'insectes.
Sí, es tracta d'un escarabat de nom Hitler que està en perill d'extinció.
Doncs me n'alegro, ves què t'he de dir. D'on treus aquestes notícies?
És increïble.
De fonts... És veritat, això,
fonts contrastades,
deixeu-me que us expliqui
sempre
la notícia. Sí. La primera pregunta, clar, que us vindrà al cap és per què van batejar un escarabat amb el nom del líder feixista? Per què és l'únic escarabat del món amb bigoti?
Ah, anava a dir, portava bigoti? No,
doncs no.
L'única explicació,
doncs no.
Lògica i
no,
racional.
Per aquí. El científic que el va descobrir, l'Oscar Scheibel, era admirador de Hitler i quan l'any 1937 va descobrir aquest escarabat marró i sense ulls, pobra bèstia, ai, va pensar que seria molt bona idea posar-li el mateix nom que el seu heroi.
1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gek, 7, 8, gute Nacht.
Això no és la notícia, això no només per posar-vos en context.
Sí.
El tema, no sé si us he avançat, que està en perill d'extinció, perquè s'ha convertit en objecte de col·lecció estrella dels neonazis.
Ui.
És a dir, és la peça més buscada, que paguen grans sumes de diners per aconseguir-ne un exemplar.
Però a veure, que ja n'hi ha molt pocs animals d'aquests. Ah, vull dir, abans de que estiguessin en extensió, extinció, ja n'hi havia haver pocs, no? Perquè si no em preocupo, quants neonazis hi ha, aleshores?
Uf!
Per extingir aquests pobres animals.
No te'ls acabes. N'hi ha molts.
Per desgràcia.
El fet d'aquesta moda doncs, ha fet ha comportat doncs, que aquest animal estigui en perill d'extinció. Però aquest motiu, clar, la comunitat científica va valorar canviar-li el nom.
Sí.
Em sembla que, vull dir que han passat molts anys, jo no sé comptar, però de l'any 37 n'han passat gairebé
100. 80 i pico.
I potser s'ho haguessin pogut pensar abans de canviar-li el nom.
86.
86. Per sort, l'escarabat no té ulls a la cara i no deu tenir massa consciència, tampoc, de que s'ha convertit en el símbol del mal. Deixeu-me dir també que aquest escarabat no és l'única bèstia amb nom polèmic. Tenim, per exemple, la papallona Mussolini.
I també està en perill d'extinció, la pobra.
D'aquí no n'he trobat, ja t'ho buscaré,
vale.
En principi no. I la planta també Hibbertia, en homenatge a l'esclavista britànic George Hibbert. Que són noms complicats, però que també he pensat fàcils de recordar si sí, surten clar. A l'examen de Ciències Naturals.
Claríssimament.
Sí. Però en qualsevol cas, sí. Pobrets.
A mi em sap molt de greu per aquests pobres animals, que ja en tenen prou.
Ai, sí.
Aquest escarabat ja en té prou sent marró i no tenint ulls, com a sobre haver de portar el nom d'aquest dictador.
Si us sembla que veu aquesta realitat paral·lela de la Harke animal, sí, és veritat, bastant animal aquest dilluns, i ho fem en plana esportiva.
Sí, perquè aquest cap de setmana l'actualitat esportiva l'han capitanejat tres bèsties de l'esport. La primera és la Marta Molist, guanyadora de l'Ultra Pirineu, que recordem, són 100 quilòmetres i 6.600 metres de desnivell positiu, que això és una autèntica animalada.
Quants camps de futbol?
6.000.
6.000, molt bé.
En vertical,
En vertical,
una sobre l'altra.
Sí, sí.
Són molts metres. Que els que anem per aquí a l'Eixample ja acabem destrossats. Doncs imagina't aquesta gent. Una de les curses més dures del món, aquesta Ultra Pirineu, que es va disputar aquest cap de setmana i que la David corria per primera vegada i ho feia, atenció, després que un metge li digués que no podia tornar a córrer després d'una greu lesió. Imagina't, això és posar-s'hi en força.
Quin metge és aquest, home? Quin metge és aquest que va fer aquesta predicció?
No és una història de separació, és un metge dolent.
És un metge que no l'encerra.
Era familiar del científic que va posar el nom de Hitler a l'escarabat. Que no siguin família. Menció especial també per a Núria Piques, atleta, recordem, de 46 anys, que va acabar la cursa suportant un dolor que ella mateixa descrivia com a insuportable, però que va acabar en un dels dies que ella també deia, apuntava que va ser un dels més complicats de la seva carrera. I de Catalunya a Bèlgica anem acabant, perquè Simone Biles ha tornat i ho ha fet completant el salt més difícil de la història.
Ja.
És la primera dona d'aconseguir fer un, veure, Yurchenko amb doble mortal carpat, que ara ja s'anomena Biles 2.
M'agrada molt que es digui
això
Biles 2.
És una mica més difícil que fer la voltereta.
Ostres, però o sigui, doble mortal carpat.
Han canviat el nom, eh?
Sí, sí. Bé, no és que l'hagin canviat, és que fins ara només l'havien aconseguit fer homes, i ella és la primera noia que ho aconsegueix, i ara porta el seu nom, Biles 2. Ho ha fet després de 2 anys retirada de les grans competicions, per tenir cura de la seva salut mental, i per tant, una molt bona notícia pel món de l'esport.
O sigui, tu et retires i tornes doncs, per la porta gran, no? No hi ha millor manera de tornar.
Sí, sí, sí.
Per favor.
Sí.
A més, en l'àudio que hem sentit, se sent el cloc.
Cloc.
Com
sí, sí.
La clava.
És
la clava.
Increïble. És increïble. De fet, és jugar-se, vull dir, és per una primera no, prova esportiva,
pues
normalment
difícil,
comences... comences, què et diré jo, fent la vertical pont i després no, vas augmentant, però ella ja va començar, perquè és una campiona.
Sí, està clar que aquests 2 anys d'aturada li han anat bé i que ha posat les seves coses a lloc.
El salt es va poder veure a Anvers, a Bèlgica, on s'hi està disputant el Mundial de Gimnàstica Artística, una fita extraordinària amb només una pega.
Què?
Doncs que no l'ha pogut narrar la gran Paloma del Río.
Pues no le ha dado con la varilla la cámara de milagro.
Però això de... O sigui, és que, clar, Biles 2, o sigui, aquesta... Clar, la Simone ja ho deu haver fet alguna altra vegada,
ja
eh?
Ja deu tenir algun salt que ella va ser la primera...
Va fer un cop de...
A veure,
com
comenci a fer massa salts d'aquests històrics,
ja
ens liarem amb els salts, perquè clar, serà Biles 1, Biles 2, Biles 3...
No sap,
no, i a més, no és fàcil de pronunciar ràpid Biles, si ho dius molt ràpid.
Veritat,
Biles, 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 ja no saps què dius, Biles.
Que deixi de saltar,
no, home,
que ens ho posi fàcil.
No, home, no, però...
Que podem sí, sí, passar no, altres que faci, noms. Que faci. Per cert, va, que ara arriba el moment en què l'Uri no es pot treure alguna cosa del cap, ho vol compartir amb nosaltres, fent teràpia de grup. No sé, avui, Uri, has portat material, avui,
sí,
de fet,
sí, 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 perquè avui
evidencia.
El que no em puc treure del cap és la portada d'una revista del cor que, per no fer-ne especial...
Mira com sona. Això sona de paper bo, eh?
Paper bo, paper bo.
Per no fer-ne especial promoció, li direm revista Hello. You say goodbye. Podem parlar d'altres...
M'has deixat completament descol·locada. No sé quina revista m'estàs dient.
Bueno, diguem-li bonjour.
Passa'm el bonjour.
Tingues-la.
Com brilla, eh?
Sí que té
pesa,
un color especial.
I pesa.
A més, normalment hi donen mostres. Que això
sí,
fa molt gràcia, de cremes, de colònies...
Veus? Però ja no ho fan, el dels perfums.
Sí, sí, sí.
Ah, sí?
Sí, sí. Èpoques de l'any. Hi ha èpoques de l'any en què es donen més. O sigui, sí. Sobretot abans de Nadal, a vegades al començar el curs...
Sí.
Has de pujar una pestanyeta i després està com el paper perfumat i tu t'hi has de posar, el canell i et queda, el perfum.
Sí, no?
Tuixa, sí, exacte.
Aquest tema se m'escapa, però per... Bueno.
No n'hi ha cap, raga, sí, de mostra.
No, és que és el que us deia últimament.
Ara et ventes la nova moda d'anar-te refregant per les pàgines.
A mi ja m'agrada l'aroma que fa la revista en si.
Ah, el paper, eh?
Sí.
Depèn de quina revista.
Satinat,
bueno, això, no sé, em recorda l'època dels àlbums de crom.
A les cases de bé, d'allò que hi toquen quartos, fa olor d'aquesta revista.
Només entrar, eh?
Home, només entrar. Home, l'empapelen.
Aquesta és la revista de gent que maneja, eh?
Sí.
Hi ha una altra que és de gent que no...
De perruqueries més baratetes.
Li diríem Reading?
No, no, i n'hi ha una altra. Que es diu As Soon As Possible. Ah,
aquesta és la bona.
Aquesta és la d'anar per casa.
Títol llarg.
As Soon As Possible. Títol llarg.
A sap. Em trobava jo fent cua en un supermercat quan de sobte vaig fixar la meva vista en aquesta revista. Mm-hmm. Ho tenen molt ben pensat, els supermercats. Posen aquells articles de primeríssima necessitat quan
sí,
estàs fent cua,
és veritat.
Que són llaminadures.
Llaminadures.
I revistes de...
Vas caure, de quatre potes, doncs.
És que per primera vegada, o sigui, contra tot pronòstic, m'ha cridat l'atenció que coneixia dos dels tres temes que es tracten a la portada.
Ah. Ai, a veure, espera, anem a portada.
Tu dos la portada, i aquí sí. Hi ha tres temes, i jo vaig dir, ostres, n'hi ha dos que els toco.
Espera, doncs jo...
Dos de tres
toco.
No està malament,
els
eh?
Toco.
Jo no estic veient la portada, sí. Però així de bones a primeres només en toco un. Però quin... Però
tu, quin...
Aquest d'aquí baix no el toques?
Fernando, ai, podria...
Sí, home, per favor, sí, sí.
Sí, però m'ha costat molt veure-ho, ara,
ostres.
Perquè has dit tu, però porto un bigotet que no...
Espera,
és com
una l'antic,
no? El look
sí,
del hierro.
Que ho expliqui a l'Uri.
És que ell és antigot, sí, sí.
Sisplau, il·lustra'ns a veure què és el que veiem.
Mira, la portada l'ocupa una gran fotografia de la princesa Leonor i el destacat ens avisa que a l'interior de la revista hi trobarem las imágenes más impactantes de su vida en el ejército.
Killer, queen,
Això també ho deia l'interviu. Vull dir que et posaven a dins de dentro les imatges més impactants.
Que sí, que sí.
A doble pàgina. Se lo están inventando, perquè és la mateixa imatge.
És veritat. Sí,
no?
Impactant seria, no sé, ella en una nòria, que no et quadra amb l'exèrcit, saps?
Clar.
O en un restaurant fent un sushi, però no.
O en una estelada. Això també et sorprendria.
Això seria un...
Però si és la mateixa imatge que ja surt a la portada.
Bueno, imágenes de l'ejército. Però clar,
sí, clar,
has de pensar que gent que igual li agrada molt l'exèrcit, però no està lluny, no sap ben bé com funciona, no? Llavors t'explica una mica la vida de la infanta. El que sí que realment és impactant són els titulars i destacats que trobem a les pàgines, que us llegiré a continuació. Com ara, la dama cadete Borbón Ortiz, una princesa de armas tomar.
L'he trobat.
Sí, l'he trobat. Bueno, clar, si el teu nivell està sota zero, però...
Es portaven pensant aquest titular des de que la nena la van batejar.
Des de que va néixer, no?
Des de que la van batejar.
Guárdalo, guárdalo bien.
Guárdalo, que cuando vaya a la academia militar ya lo tenemos, Juan.
El hello de setembre. Cuando
haga los 18. Oi, 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 que ilusión me hace.
La futura reina va rebre la boina gran C... O gran C, en castellà és en castellà, no? Gran C, és una boina com granat.
Sí, ella tot ho fan en castellà.
Granat, sí, clar, exacte, és el que té. I el sable d'oficial, que són els símbols del seu nombrament oficial com a dama cadete.
Coroi.
I que constaten que ha superat el seu entrenament, que us descriuré a continuació. Un entrenament... Bueno, aviam, ara anava a fer broma, però jo, en les meves condicions actuals, crec que...
No pot seria d'armes tomar, l'entrenament?
És d'armes tomar perquè es fan armes. O sigui, tu vas farcit, carregat de gènere, i has d'entrenar amb tot aquest gènere sobre.
Però hi trobo que l'han graduat molt ràpid, perquè aquesta noia va entrar al setembre, no?
És una graduació express.
I estressant, també.
Express. Sí, perquè deien que el 9 de setembre li donaven la boina gran C, i el 19, el sable d'oficial... I ja està,
clar, deu haver estat tot l'estiu. Això va fer un intensiu.
Els cursos d'anglès.
Aquesta gent no té temps per perdre.
Clar.
I llavors van a fer un intensiu allà.
Segur que Palau ja devia haver assajat alguna maniobra, alguna cosa.
Seguríssim. Sí,
que... El sable és una cosa que ja entrenes a...
Clar, això ho tenen allà.
Guaiteu com descriuen a la revista Hello l'entrenament de la princesa. Diu, Leonor ha tenido que arrastrarse por el barro.
Coroi.
Sorteando una alambrada de espinos... Hacer recorridos topográficos y paso de cursos de agua con todo el equipo a cuestas, que son 20 kilos de material.
Jo crec que això, el seu avi, algun dia sortint de nit, tard, d'algun lloc, va hagut de fer el mateix.
Em sembla més dur a mi agafar la Renfe cada dia.
I neda cap enrere, també.
Perquè això són passos d'aigua. Tu vas amb l'equip a sobre...
Amb la metralladora.
Sí. La metralladora, unes botes, una motxilla, ves el que portes...
Però on ha d'anar a lluitar, aquesta bona noia?
S'ha de preparar per qualsevol aventura.
No se sap mai.
Diu, ha dormido en tienda de campanya, que jo crec que això...
Això, una princesa, això per una princesa és duríssim. Sí, sí.
Home, aquella princesa que va dormir amb la del pèsol.
Ai, sí.
Quants matalassos i un pèsol i no
I a més, tenim tantes armes amb tu, vull dir que deus estar tota la nina guitosa de que no te la robin.
Bueno, si t'entra un insecte o una alimanya...
Jo estic segura que no és la típica tenda que pots comprar al Decathlon, eh? Que és d'aquelles tendes típic amb aire condicionat i dutxes, eh?
I matalàs que s'infla sol.
I que valen 300 euros la nit.
Així qualsevol. Diu, ha hecho marchas a paso ligero.
A paso ligero.
Cantando las versiones de Calderón, los versos de Calderón de la Barca.
Com?
Diu, y nada se le ha puesto por delante.
M'agradaria veure-la
ara. Està molt bé que també prenguis poesia a l'exèrcit. Que cantes uns versos de Calderón de la Barca mentre fas paso ligero. Què m'ensenyes?
No, és que fa molta gràcia. Ara que estava fent
això.
Diu, el rei Felip, admirador número 1 de les reines del golf. O sigui, és molt poètic.
Com de les reines del golf? Qui són les reines del golf?
És un article separat.
Metàfora. Sí, continueu.
Metàfora.
No ho sé.
Passem, si us sembla, a l'altre protagonista que domino de la portada de la revista Hello. You say goodbye and I say hello. Bueno, com dèiem, Fernando Hierro. Diu, sota el títol de Primícia apareix Fernando Hierro, jugador del Madrid, i la seva actual dona, Fanny Stipković, que es van casar en secret i per sorpresa, segons el titular de la revista. En secret i per sorpresa.
Per sorpresa seva, també?
És que no
s'ho esperava.
Van arribar allà a dir, boda!
Sí, gairebé, diu... Una boda que es va celebrar a Mèxic amb només 12 convidats.
Mira, hi havia el Piqué.
Porque las circunstancias les llevaron a organizar algo íntimo. No sabem quines circumstàncies. Per tant, igual sí que era sorpresa de dir on ens casem avui o...
Jo calla que aquesta foto no s'entengui ja que era allò íntim
que els va fer obligar a casar-se per sorpresa.
Sí, perquè la senyora Stipkovic, ara senyora...
Ah, sí, guaita, sí. A poques setmanes, no?
Sí.
És que la Mercè està entrant tot el rastre dins de la revista i ella complementa la informació de la portada. Jo estic il·lustrant-ho.
És que és realment interessant. Mira, jo ahir vaig comprar la revista i pensar, això t'ho fundiràs amb un pim-pam. Tot el matí,
eh? T'ha enganxat, eh?
És que és molta informació. Però moltíssima informació, moltíssimes coses a país.
I tampoc t'ho esperes, oi? Res del que et diuen.
No, jo t'asseguro que no m'espero absolutament res de res.
A mi m'agrada molt el Jaume Borja, com fa les seccions dijous, però tu, noi, tens números, amb aquesta premsa.
Absolut. No patiu si no estàveu al corrent de la boda o sentiu ofesos perquè no us han convidat. Perquè la parella pretén celebrar un segon casament més multitudinari, perquè 12 persones potser no serien una multitud.
Clar, això és molt ara,
perquè hi puguin assistir els seus amics i familiars d'Espanya, Croàcia i la resta del món. Així que heu d'estar atents a les vostres bústies perquè podíeu rebre...
Quan toqui la boda d'Espanya, no? Potser ens conviden.
Però tu has dit que es fa molt, això?
Sí, ara es fa molt. Una boda íntima... Ara la gent fa moltes bodes. Allò de dir, fem una boda i convidem a tothom... No, ara ja fas la boda pels familiars, la boda pels amics dels pares, la boda per els supercol·legues...
Jo crec que està molt ben pensat, això, eh?
Sí,
home,
són calés, eh?
Són calés, però...
I per pensar-ho...
Si tu ets un bon amic... És que jo tinc una altra percepció de les bodes, però a mi que em convidi una boda... Sí que em convidin, és que em convidin a tot, no que em convidin a pagar qui sap què i qui sap quan. Per tant...
No es paga amb amor a les bodes?
Amb amor.
Jo a mi em conviden i...
Es paga amb uns diners que no tens.
Jo et pago amb amor.
No. I el tercer tema en portada que m'ha fet tocar de peus a terra i entendre que no puc dedicar-me a comentar la premsa del cor perquè no he entès però ni una sola paraula del
res.
Res.
Tipo què? Quin és el titular?
Diu Paloma Cuevas i Margarita Vargas en la fabulosa celebració de les bodes coral de Cristina Llanes.
Bodes coral?
Què són bodes coral?
He hagut de buscar-ho i són les 35 anys de casats.
Em pensava que totes les bodes que jo m'estava inventant, totes juntes. No, és
una boda coral.
Ah,
on la gent canta, a més a més, no?
I salta. Bona. O sigui, 35 anys
35
és boda coral.
Que igual us sembla una futilesa, però els has d'aguantar. M'estic ficant en un
lloc. Sí. Surt.
Vinga, els has d'assolir, aquests 35 anys.
Sí, no. Jo em sabia les de plata, les d'or, però és veritat que les de coral no me les sabia. També les de paper, no?
Quines
paper?
Són les de paper?
Les de paper, ara no sé si són les de 10 o les de 5 anys...
Això és bo perquè, clar, com que la gent se separa tant...
Sí que és veritat.
Cada vegada se celebren els anys més curts.
Celebra alguna cosa.
O et cases més tard, perquè costa més estar-ne convençut.
Clar,
oi tant. Per refiniquitar...
Mira, jo deixarem els temes pels professionals i estaré atent a la secció d'aquesta setmana d'en Jaume Borja.
Vine, si vols. Jo
sí?
Crec que l'has d'anar comentant.
Sí, home, sí.
A comentant.
Sí, sí. Bueno, no, de fet, aquesta setmana tindrem una convidada especial
sí.
amb el Borja.
Serem colla.
Ja ens ho passarem bé. Deixem la revista
Hello.
Per, no, fins dijous.
Ah, la deixem aquí.
Sí, diem bye-bye. Li diem bye-bye a la Hello.
Mira, fem bye-bye. No m'ho puc treure del cap,
sí,
que ara ens ho has passat a nosaltres,
no.
Com sempre. Marxem a publicitat i a la tornada, com sempre, la penúltima hora.
Ràdio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
La nostra manera d'entendre el món canvia al llarg de la vida. La cultura ens ensenya a mirar i també ens canvia radicalment. A CaixaForum volem estar al teu costat en cada moment. A través de la cultura i la ciència et volem ajudar a entendre el món on vivim i també a qüestionar-lo. Descobreix amb nosaltres la nova temporada 2023-2024. Creixem en la cultura. CaixaForum. Fundació La Caixa.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia.
Ho
Un minut i ens situem al punt de les 3 de la tarda, moment per la penúltima hora aquí al Fabricació Pròpia. Com sempre, ja sabeu, connectem a aquesta hora amb diferents corresponsalies del programa, repartides per tot el territori català. Aquesta hora ja ens pot atendre en Buffalo George, des de la bodega Pepeta del barri del Ferró de Barcelona. Buffalo, com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Continuem amb la calor.
Buffalo, 2 d'octubre, eh? 2 d'octubre.
No està vist, no està vist.
Però què fem?
Canviarà l'hora i anirem amb pantalons curts.
És que això ja comença a ser un clàssic, diguéssim, no? Ens haurem de menjar les castanyes, com sempre, amb màniga curta.
Em penso que hi haurà calor i després fred.
I després fred, ràpid.
La rebaqueta ja l'hem perdut.
Ja està. Sí. Grace Kelly ja, saps? Tema rebaqueta,
ja no
fora.
Temps.
Ja no està, ja no hi entra temps.
Ai, Buffalo, escolta, mira, mai millor dit, escolta això, Buffalo. Buffalo, resultat del Mallorca-Barça d'avui.
1-3.
I del Girona-Real Madrid de dissabte?
Sap greu, però empataran. Un empat. Sap greu, eh?
Buffalo.
No, però jo per Girona anava bé. Jo sabia que no guanyaria. Per Girona anava bé.
Eh? Però vas dir que empataria, ja eh? El Girona amb el Madrid. I amb el Girona amb el Madrid vas dir un 1-1. I dius, em sap greu, ja ho vas dir, pobre.
Sí, per sap greu perquè sabia que no guanyarien.
Ah,
no guanyarien,
no. Val, llavors ja li vas posar aquest empat, no? Per no ser tan realista. No, va, però escolta, és el primer entrebanc que han tingut.
Sí, home, anem amb un 100% d'efectivitat fins ara.
Sí, per això va una mica de baixada, cuidao.
Ui, Buffalo.
Cuidao.
No, a veure. Escolta, ens fixem també amb el Barça, 1-3.
Sí, sí, però escolta, és que ja ha passat un altre partit. Jo me'n recordo del gazpacho, del Sevilla, de que el meu bar era algo se quema en Madrid.
Què vols dir, això?
No, perquè el Sergio Ramos, que es va fotre el gol.
Ah, sí, això sí. Això s'ha de celebrar, també.
Tenim el cap nosaltres, l'altre ja s'ha esborrat.
Ja, ben fet.
Lo del Sergio Ramos no s'esborra.
No, mai, de per vida.
Mira, com que ja tenim el cap a la propera trobada, Oporto Barça el dimecres, què passarà, Buffalo?
Confio, 1-2.
1-2, eh? Anotem.
No és gaire, eh? Et dones compte de que no vull abusar, perquè no estem tan bé, eh? 1-2.
1-2, va, però victòria del Barça.
1-2, guanyem.
Molt bé. Escolta, tema més comentat aquest dilluns i el cap de setmana, Buffalo.
Bueno, no sé què et digui. No, és que ja... No sé què he comentat.
La calor.
Bueno, la calor és cada dia. Cada dia t'aixeques i surts a la finestra i dius, hòstia, un altre dia igual. Cada dia és el mateix.
Cada dia, és veritat, és una mica...
No em plou, però...
Atrapado en el tiempo, eh?
Oi, ha hagut un pitote a la Renfe avui, eh? Ha hagut pitote a la Renfe, eh? Ha hagut problemes.
Sí, home, sí, matí... Anava a dir complicat, però és que això tampoc ja no és notícia, no?
Tampoc és notícia, tampoc. Mm-hmm.
Buffalo, per última hora, aquesta hora, mai millor dit, esmorzars de forquilla o menús? Què ha sortit més?
No, les dues coses a l'assegurari. Al matí les truites surten molt i al migdia, doncs, bueno, avui no és un dia tonto, eh? Tinc gent, però no és molt.
No és molt. I el menú del dia quin era?
Bueno, doncs, aviam, deixa'm mirar a pissarreta.
A veure, a pissarreta ho sap.
Sí,
a veure.
Teníem empedrat, mitjans, gazpacho, empanada i amanida.
Bo, de primer, eh?
Sí, llenguadina, salmó, xuletes, botifarra, pollastre, bou...
Caram.
De segon.
Per fantàstic. Tu ja has dinat, Buffalo?
No, jo sóc de les 4. Jo sóc de les 4 de la tarda.
Val, doncs escolta.
Quan em truqueu a vegades a les 4, abans em trucava a les 4, estava menjant, que sí.
Clar, i ara, mira, doncs avancem aquesta penúltima hora. Buffalo, per ja acabar, previsió del temps i el trànsit a aquesta hora.
El temps continuarà tot. Aquí no canvia res. I el trànsit, poc moviment veig jo aquí. Des de la bodega...
Dia tonto.
Estrany.
Ai, Buffalo, doncs moltíssimes gràcies, com sempre, és un plaer escoltar-te. Buffalo George, des de la bodega Pepeta del barri del Ferró de Barcelona. Que tinguis bona setmana, Buffalo.
Molt bé. Adéu, que vagi bé.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, a Ràdio Estel.
Doncs bé, que ja coneixem l'altra actualitat d'aquest dilluns, 2 d'octubre, només ens queda repassar les notícies vintage de la Candela Figueres. Cap a on ens portes avui, Candela?
Doncs cap al 1974, el 2 d'octubre de 1974, 49 anys enrere. Era dimecres, o sigui, avui som dilluns, aquell 2 d'octubre del 74 era dimecres, i se celebrava el 38 aniversari de l'exaltació a Franco.
Caram.
Una festa que passarem de llarg per fatxa, així, és aquest el criteri.
Dia tonto, també.
Dia tonto, molt tonto. I també sortia a la venda el telèfon amb tecles. Fins al moment hi havia aquell de la rodeta o del disc.
Brutal.
El
que giraves... Que era tàctil.
No. Els de botonets normals, saps? Que fins aleshores hi havia el de disc o el de...
No m'agradava allò, eh?
A mi m'encantava, per mi els millors telèfons que han existit mai eren aquests de girar. Eren molt divertits. Jo era una nena petita quan els vaig haver de gestionar i per mi... Encara que perdés anys de vida, quan havia de marcar el 0, el 7, el 8 o el 9...
El tema és aquest.
Sí, tiqui. Sí, però era meravellós.
Hi havia que tenien un ritme com més accelerat, però n'hi havia alguns que, pues, el 0, mig minut, entre que tornava
a la seva posició inicial. Però era... A veure, jo ara... És una reflexió que tenia apuntada per més endavant per explicar-vos, però és molt important. A vegades tu, quan fas una trucada de telèfon, si la pots marcar molt ràpid, el telèfon, ara mateix te'n vas a què? Agafes el mòbil, sí. Pum, vas a la persona i ja has trucat.
Llamada.
I a vegades has de fer una reflexió profunda, dir,
tens
realment
tota
he de trucar
tens
aquesta
tota
persona en aquest moment?
Sí.
És la nit?
S'ha perdut aquesta reflexió.
Sí,
potser aquesta trucada me n'arrepentiré profundament.
Seguríssim.
Perquè està banyada amb litros de cervesa i després... Doncs en aquells telèfons d'abans...
Abans no havies marcat.
Tenies molt de temps a pensar. Sí. I llavors abans no havies marcat exacte. Havies fet la reflexió i deixaves
estar. I podies recordar el telèfon. Que ara, clar, no saps... Jo quins telèfons sabeu vosaltres?
Jo no em sé el de casa meva, però em sé el de casa dels meus pares.
Jo em recordo els primers que vaig haver de memoritzar, és a dir, el de la meva àvia, el dels meus pares fixats i els dels meus amics de quart d'ESO o menys, o quart de GB.
EGB.
Sí, EGB. Quart d'ESO ja anava amb mòbil, segurament. No.
S'ha perdut.
Però bé, sortien per primer cop aquests telèfons amb tecles, els normalets, i l'anunci diu que el nuevo teclado supone nuevo tiempo, importante para su empresa. És a dir, capitalisme pur i dur, ells sabien que perdies molt de temps amb la rodeta.
Això és un fet indiscutible.
I que a casa teva perd el temps. Però la empresa, nen, porta el telèfon de teclat. Bé, però anem a les notícies, perquè això era un anunci.
La reflexió.
Un anunci de segona, que a mi m'ha agradat molt,
perquè m'ha fet
viatjar a la meva petita prehistòria. Perquè als Estats Units havia començat el judici per l'escàndol del Watergate. Mira que he parlat notícies d'Amèrica i m'he resistit a posar aquesta cançó, però al final dic, tira ja, tira ja.
Era el dia.
La veu.
Il·lustra.
Un judici a 5 exajudants del president Nixon acusats d'obstrucció a la justícia per amagar aspectes relacionats amb fets d'espionatge, uns fets que havien passat feia 2 anys a la seu del Partit Demòcrata, és a dir, el 1972. Es preveia que el judici durés 3 mesos, però hi havia més de 44 testimonis que el Ministeri Fiscal volia cridar a declarar i 80 més que volia cridar a declarar l'assessor polític de Nixon, en John Ehrlichman, o com es pronuncia, sí. Així que ja es veia venir que aquest judici seria de tot menys curt.
Llarguet.
Més dels 3 mesos.
I sucós.
També se sabia que el president Nixon no declararia perquè es trobava ingressat a l'hospital de Long Beach, a Califòrnia.
Quina casualitat.
Sempre et trobes malament quan tens un judici i ets president.
Tu diràs.
O tens un càrrec important. De fet, els doctors deien que no puede hacer un viaje tan largo por quizás un mes o bastante más, lo que impide que vuelva a Washington respondiendo a la situación del equipo defensor de su ex íntimo colaborador.
Te n'has de fer el càrrec.
Bé, el Nixon sabíem que no hi seria. El jutge va començar el judici recordant allò de ningú és culpable fins que es demostri el contrari i també explicant que el judici seria complicat perquè tothom havia opinat sobre el cas Watergate.
Perquè era culpable.
No, però clar, hi havia hagut tanta publicitat que trobar un jurat format per persones que no tingués ja una opinió preconcebuda era difícil.
Va, home, va, que no existia Twitter.
Judici mediàtic.
Ah, és veritat, no existia Twitter.
Imagina't.
I fer un judiciari encara és molt més complicat. Va, més coses. Més de 320.000 estudiants universitaris començaven aquell 2 d'octubre... Universitaris, eh? Començaven aquell 2 d'octubre les classes.
Carai.
I tots els trens s'aturarien una hora el dia 6 d'octubre. Això vol dir que tots els trens que estiguessin en marxa farien parada quan el rellotge marqués la 1.
Ai.
No m'ha quedat clar la notícia si era a la 1 del migdia o a la 1 de la matinada. Però tots els trens que estiguessin funcionant el dia 6 d'octubre a la 1 aturarien. I on s'aturarien? Doncs a l'estació més pròxima, encara que no tinguessin parada marcada. És a dir, allí ells tenien, per exemple, tren Barcelona-Madrid,
sí.
Doncs quan la 1 menys 5 Els trucarien, dirien, nen, està a punt de ser la una, has de parar, i si et pares, doncs, a Mujaraló,
home,
direcció Saragossa,
sí,
doncs allà t'aturaves, doncs allà t'aturaves. I per què? Doncs perquè el dia 6 de novembre el horari oficial espanyol volverà a ser el mismo que regia con anterioridad al 13 de abril, lo que constituirà un retraso d'una hora con respecto a l'horari vigente.
Ah.
El típic canvi d'horari, nois.
I llavors no podies arribar abans?
El típic canvi... No podies arribar... No,
jo... El canvi d'horari de la tardor, Harker.
Sí, el que no...
Ara ho entenc.
Ho feien d'aquesta manera.
És que en castellà...
Però per què has de parar el tren?
No, és el que no hi he entès. Per què el tren s'ha de parar?
Per guanyar l'hora.
No fos cas que arribis a l'hora o abans i tot.
Perquè potser els horaris ja estaven... Jo no intento anar més enllà, eh? Saps què et vull dir?
No sé, jo m'he quedat pensant...
Jo no sé què vols dir.
Ara els trens no s'aturen. És a dir, ara quan hi ha un...
No, clar que no s'aturen.
No, si hi ha un tren funcionant a les 2, a les 3 de la nit, perquè sembla que es canvia la nit...
No, home, però igual...
Els tiren milles, no s'aturen.
Passa igual amb els avions, és a dir, hi ha el canvi d'hora... I clar, no es para allà al mig de l'Atlàntic esperar que sigui l'hora a Nova York.
Escolta, i al revés, què? Quan et treuen l'hora? Has d'anar molt més ràpid?
Rapidíssim, molt més ràpid. Has d'anar susqueríssim.
Quan arriba l'hora.
L'AVE es va inventar només per aquests trens que havien de tirar.
Ja entenc què passa, que el 74, diguem que no hi havia internet, no hi havia el format digital, horaris impresos... Perquè tu complimessis l'horari, has de parar i s'entén?
Sí,
s'entén per
que,
res.
No,
és per aquí, no?
No va per aquí, Uri.
Perfecte, que igualment la gent que no tingui en compte això, és a dir, un 50% de la població, o sigui, perdrà el tren igualment.
No, però és que la, bo, és que la gent que estava al tren quedava immobilitzada i la resta del món, doncs, continuava
amb
la
seu.
Però clar, és el que apunta el Ferran. Ostres, això s'ha de debat, eh? Clar, tu pots aturar-te a l'estació per intentar dir, bueno, doncs hem arribat a aquesta hora. Per què s'aturaven, no?
Clar,
en aquest punt estratègic?
No, jo no ho sé. Tu vols dir arribar a Madrid i estar-se esperant allà una hora, però potser ocupaven la via d'un altre tren, de l'hora abans.
Sí, clar, és que és això. Però el tema és que quan sigués l'hora que sigués, ells s'aturaven, estiguessin on estiguessin, si estaves, doncs, a punt d'arribar... Mira, si estaves a les portes de l'estació abans d'arribar, quedaves allà una hora.
Clar,
no
podies baixar.
No, home, no. I, a més, i fins i tot, Renfe havia donat l'ordre que perquè aquests 60 minuts que s'havien d'esperar tots els passatgers, allí on estiguessin, doncs, es mantindrien il·luminados los andenes, abiertos los servicios de fonda y cantina, importantíssim, i servicio de megafonia abierto.
Llavors,
per anar-te informant de que queden solo 2 minuts per a passar esta hora.
Allò, espera, tranquil.
Espérate, tranquil. En total es va calcular que afectarien 600 trens nacionals i 5 d'internacionals de mercaderies, és a dir, que no portaven passatgers, i 70 trens nacionals i 8 internacionals de passatgers. Bé, curiós, no?
Molt curiós.
Com vivíem el canvi d'hora dins dels trens.
Evolucionat.
Va, i acabem amb la mort de l'autor material de la matança de Sant Valentí. És que a l'Uri li va agradar tant la cançó el divendres que dic que no posava la llanada.
Ara voleu que plori, eh?
Sí.
Aguantaré com un
jabat. Cançó romàntica.
Ulls, ja, que
no te'ls hi hagi.
Sí que tens els ulls una mica.
Sí.
És que són molts records.
Pasollets. Sí. Vas fer la teva filla. Ja has parlat amb la teva senyora...
No, fer-la no. Vanessa.
Ja has parlat amb la teva senyora si pots explicar aquest esdeveniment.
Sí,
si no, et aniré posant aquesta cançó cada dia.
Crec que estic a l'Havana Públic, massa temes privats,
perfecte,
i se m'ha dit des de casa que...
El
que em va dir és espera que la nena parli i llavors li preguntes.
Em sembla bé.
Just, no? Et sembla just?
Molt just.
Va, escolta, tornem
és part implicada en els fets.
A la informació.
Doncs bé, que us deia que havia mort l'autor material de la matança de Sant Valentí. El senyor es deia Lou Powers i havia assassinat en un garatge de Chicago els 7 rivals del Capone. És a dir, cosa entre màfies, eh?
Sí.
Era conegut amb el nom de el metrallador.
Sí.
De la metralladora. Tu coneixies aquest senyor?
No, però que vull dir que és un bon nom.
Sí.
L'escau.
Matar 7 persones.
Floreta.
Exacte.
Home, avui he fet el dia de Sant Valentí, però no li deien Floreta. El Lou era un gàngster que, com diu el diari, solamente actuava en assuntos de sangre, vull dir, no sé si en comptabilitat no t'actua.
Cadascú
el
seu.
No, era fill d'un irlandès i d'una italiana i aquesta descendència, sobretot l'italiana, li havia servit per adjudicar-se el títol del capo dels matons. Vale?
Tela.
Sí. No, aquest és un personatge interessant que jo desconeixia. Lou era el millor amb la pistola i la metralladora i per això los más difíciles trabajos se les encomendaven a ell en el Chicago de los años 20. El van detenir 5 vegades i les 5 va ser posat ràpidament en llibertat gràcies als contactes del mateix Al Capone. Clar, quan tens Al Capone com a amic íntim o treballes per Al Capone, la justícia te la passes pel forro de la faldilla.
És que aquest Lou Powers, millor tenir-lo d'amic, també.
Sí. Però la gran gesta, segons el diari del nostre amic Lou, va ser poder carregar-se pel dia de Sant Valentí la banda rival del gàngster del Capone, que es deia, la banda rival es deia els Bucs Morant. La banda estava esperant que arribés el Morant, el senyor Morant, en un garatge, i estaven tots al voltant d'un bidó escalfant-se pel fred, perquè
això està gàngster.
Estaven a menys 20 graus, exacte. Quan la policia va trucar a la porta per practicar un registre rutinari. Llavors els gàngsters van dir, la policia, registre rutinari, va, home, va, saps? I es van posar ja d'esquena contra la paret perquè el registressin amb tota aquella tranquil·litat de que se'ls ventilaven, que vacilarien una mica la policia. Amb la sorpresa que, mentre estaven girats d'esquena, va entrar l'ull i va dir, hola.
Ostres, hola, Olita.
La policia, i doncs va utilitzar la metralladora fent efectiva la venjança. El Capone va protegir el Lou en aquella ocasió, també. I, per tant, no va ser posat ni a presó, va passar molt ràpid la presó, o si en va haver, o al final ell va continuar actuant. Què passa? Que quan el Capone va morir, el Lou es va quedar sense feina. I, clar, ningú el volia contractar, ni tampoc els gàngsters.
Ah, no?
Perquè s'havia carregat una banda rival de gàngsters.
Bueno, però...
I havia emulat la policia. Això no és legal en temes gàngsterils.
És la llei. És la llei dels gàngsters.
O sigui que per molt que siguis el millor en aquestes facetes, és com has traït el codi de la màfia.
No el volien fitxar, exacte, no el volien contractar. I el Lou va haver de marxar a Londres. O sigui, dels Estats Units se'n va cap a Londres. Primer va treballar al port, després en un quiosc, després va vendre corbates al carrer, també va robar algun cotxe i alguns usuaris de metro, però clar, tu penses que t'estava venent el diari algú que s'havia carregat un munt de persones als Estats Units. Fins que va demanant caritat a l'entrada de l'església catòlica de Sant Patrici de Londres, on, segons el diari, muchas personas le daban limosna porque era un mendigo con cara de buena persona.
Ay, tal.
Es que un viejecito con cabellera blanca que parecía haber sido de en tiempos un hombre importante.
Pobret.
En tiempos,
bueno.
Importante va ser.
Importante sí, però n'havia mort un munt. Al final ell va ser el que va acabar morint el 2 d'octubre del 74 en un hospital humilde, amb 74 anys d'edat, 75, i després d'haver viscut 60 anys en els Estats Units, és a dir, va començar als Estats Units, després se'n va anar... Després d'haver vivido cerca de 60 anys a los Estados Unidos, sí.
Déu
Estats Unidos. Units, després a Londres, i al final, doncs, aquest gàngster, gran matón, no va trobar més feina i va morir en un hospital.
1974, aquestes eren les notícies d'un dia com avui. Fem una petita aturada per la publicitat i a Harkem, qui fem la digestió avui?
Doncs mira, avui parlarem de ramaderia amb l'Andreu Isús.
Ràdio Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva. És la ràdio a la carta. És la ràdio en directe. És podcast. És Ànima Estel. És tot el que imagines i més. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i queda-te-la per sempre. És l'app de Ràdio Estel.
La nostra manera d'entendre el món canvia al llarg de la vida. La cultura ens ensenya a mirar i també ens canvia radicalment. A CaixaForum volem estar al teu costat en cada moment. A través de la cultura i la ciència et volem ajudar a entendre el món on vivim i també a qüestionar-lo. Descobreix amb nosaltres la nova temporada 2023-2024. Creixem en la cultura. CaixaForum. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Dos minuts que passen d'un quart de quatre de la tarda. Aquest dissabte passat, no sé si ho sabíeu, però com cada inici de tardor, va començar el Pallars Sobirà la baixada d'animals de la muntanya. Va ser el torn de les ovelles. Dimecres tocarà baixar uns 1.500 caps de bestiar entre vaques, vedells i eugues. Harker.
Una feinada. Els animals tornen a les seves granges després de passar l'estiu menjant doncs, el que mengen els animals, herba fresca, i també gaudir de la vida en semillibertat. Però a la muntanya de Llessuí, a 1.900 metres d'alçada, en qualsevol moment, Mercè, pot arribar a la primera nevada, i és per això que els animals han de tornar al seu hàbitat doncs, més controlat i amb menjar assegurat per la resta de l'any. Un sol pastor viu durant uns mesos a la muntanya i vigila i té cura de tots els ramats, que s'ajunten formant-ne un de sol. En aquestes dates baixen al poble de Llessuí i allà se separen un altre cop i cada ramader després s'emporta el seu bestiar. Avui, per parlar de tota aquesta baixada de bestiar, saludem a l'Andreu Isús, que és un d'aquests ramaders que dissabte estava a Llessuí per endur-se, com dèiem, cap a casa aquestes 800 ovelles. Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
No sé si les ovelles, el bestiar, tenien, les notàveu ja amb ganes de, doncs, de tornar cap a casa, de replegar-les pel fred, o en quin ambient s'hi respirava, les muntanyes?
Bueno, jo més o menys quan arriba la data, elles era, ho saben i tenen el costum i ja se n'adonen, sí.
Ja se n'adonen, ja ho senten, que ja arriba el moment de, doncs, de tornar cap a casa. No sé quants mesos feia que tenies aquestes ovelles a la muntanya de Llessuí.
Doncs de 3 mesos, des del principi de juliol.
Des de 3 mesos. Clar, això és tots els mesos d'estiu. No sé què, aquestes ovelles, si les heu recuperat totes, si se us n'ha perdut alguna, com ha anat?
Bueno, en general sempre s'han perdut alguna, però no, però en general totes tornen, sempre n'hi ha alguna com, que es pot perdre o que pot estar malalta, però en general totes tornen.
Uh-huh. I tu vas conviure durant tots aquests 3 mesos a aquesta muntanya de Llessuí? No sé, una mica, com era la teva rutina?
No, jo, és a dir, allí hi ha un pastor, que és qui se'n fa càrrec, i nosaltres el que fem és pujar el cimbell juntament amb altres ramaders, i ell és el que se'n fa càrrec durant aquests 3 mesos.
Uh-huh. I aquest ramader, clar, que està durant aquests 3 mesos amb tot aquest bestiar, quin és el seu dia a dia? És a dir, quines rutines tenen per tenir cura de tot aquest bestiar?
Bueno, és una feina solitària, t'agrada la muntanya, perquè estàs tot el dia amb elles, al final. I tota la nit tenen unes cabanes, que són com una espècie de refugis, no sé. On descansa, on dorm, i després doncs, passa el dia amb elles per la muntanya.
Uh-huh. Clar, dissabte van arribar totes aquestes ovelles al poble de Llessuí, i com dèiem abans, es va fer aquesta tria. Com funciona el procés de separació i triatge de tot aquest bestiar?
Bueno, la tria se fa allà a muntanya, allà hi ha una instal·lació expressa, que és una espècie de passadís, diguem, amb diverses portes. Llavors, cada ramader se posa amb una porta i quan van passant les ovelles, doncs les que són cèbels, les deixa entrar cap al seu corral.
Uh-huh. I totes elles ja saben a quin corral han d'anar? O a vegades hi ha alguna que es despista?
No, ho ha de saber la persona. La persona que a cada corral hi ha una persona, que és qui va veient, les veu passar pel passadís, diguem, i quan veu que passa una de cebes, quan obre la porta.
Uh-huh. És a dir, que s'ha d'anar amb cura, que no hi hagi alguna despistada que s'equivoqui de casa. Escolta, Andreu, et sentim la veu i tu ets molt jove. Quants anys tens?
33.
33. No sé si ets un dels pocs pastors joves que queda a les muntanyes del Pirineu o quina és la mitjana d'edat de pastors allà dalt?
Bueno, bastant gran, diguem, cap als 60. Jo sóc pastor només... No, jo sóc... La família són pastors.
Molt bé. I com es preveu, clar, ara que aquests ramats ja estan en aquestes cases, què teniu previst fer amb ells durant aquests mesos d'hivern? Com passen els animals aquests mesos? I prefereixen, potser, tu què creus, prefereixen viure doncs, a casa, per dir-ho així, tancades, o obertes a la natura, a la muntanya?
Bueno, ara seria l'hivern, han d'estar a casa, perquè ara no podrien anar neve i no podrien estar a les muntanyes.
Molt bé, doncs els hi desitgem una temporada d'hivern ben plàcida per tot aquest bestiar. Andreu i Sus, moltíssimes gràcies pel teu testimoni i molts records cap al Pirineu.
Moltes gràcies.
Que vagi bé.
Ràdio Estel. L'opinió dels experts, l'actualitat del moment. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
cabell sense brillantor? Pell apagada? Dona vida al teu cabell, pell i ungles amb Beauty In and Out Elixir, de Laboratoris Marnis. Són vials per beure amb col·làgen hidrolitzat, àcid hialurònic i altres actius naturals que ajuden a combatre els signes de l'envelliment. El teu elixir de bellesa es diu Beauty In and Out Elixir, de Marnis. Cuida't per dins i es notarà per fora. Demana'l a Herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Informa-te'n a marnis.com. Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Tens alguna cosa a dir? Escriu-nos a oients@radioestel.cat. Et llegirem. Recorda-ho, oients@radioestel.cat. Digues la teva i t'escoltarem. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, a Ràdio Estel.
Minuts i ens situem al punt de 3:45 ja de la tarda. És dilluns, per tant, toca parlar amb el xèrif de les notícies de Ràdio Estel, que ens posi una mica al dia, que ens expliqui com tenim l'agenda aquesta setmana, aquests 7 dies que tenim per endavant. Com estàs, Pau Massip?
Ui, ara mateix?
Ai, per favor.
He baixat corrents.
Mira, quins trets.
Així estava baixant jo per l'escala.
No hauràs fet un Ignasi Miranda, sí, no?
Sí, estava imprimint, sí. Mira, digue el guió que l'entén.
Però, escolta, has pogut dinar o no?
Sí,
has fet la digestió?
Sí,
no, no,
no,
ara.
La digestió l'estic fent.
Amb les notícies, està molt bé.
Espero que no se m'escapi.
Mira, respira una mica, perquè jo d'aquí res també parlarem amb la Ona Sindreu, periodista de dades de Verificat, que abans de les 4 parlarem amb ella, perquè aquest cap de setmana ha publicat un article al periòdico, que tens fred.
Una mica.
Ja
és que m'he encostipat, em sembla.
Una altra vegada?
Sí,
mare
és que...
meva, Pau.
Saps què passa? Que,
què?
Com que ara estic anant amunt i avall...
Vas una mica...
No, bueno, avui sí, però no. El que passa és que com que vaig amunt i avall i no fa fred, suo, i llavors quan arribo aquí a la redacció, que teniu l'aire, que això sembla Sibèria... m'acostipo.
Bueno, doncs escolta, t'has d'abrigar més.
No, això, més que... no. Bueno, que de fer és baixar l'aire.
T'has d'aclimatar més. Deixa'm explicar això, perquè és molt interessant. No sé si el vas llegir tu. A l'article de l'Ona Sindreu de Verificat, amb tots els regals del govern.
Mm-hmm.
Saps qui ha rebut més regals? Espera't, que ho tenia aquí. Obsequis rebuts per membres del govern de Catalunya del 2016 al 2023. Pere Aragonès, clar, òbviament. Després, Joaquim Torra, sí. Natàlia Garriga, Carles Puigdemont i Victòria Alsina.
Ah, mira, veus?
Mira, doncs això en parlarem amb la Ona Sindreu d'aquí una estoneta. Però abans amb el Pau...
Jo pensava que era el Departament d'Agricultura, perquè ens deien que una cosa que és curiosa o divertida és que com que amb ells reben molts... clar, pel Departament, que es reben molta gent de pagesia, de la ramaderia, de pesca, i llavors els hi porten moltes conserves, moltes paneres de fruita...
Teresa Jordà, no era?
Sí,
era
Teresa Jordà.
132.
Sí, sí.
Obsequis. Està tot detalladíssim.
Clar, també depèn, perquè em sembla que no entren tots. Bueno, ara ens ho explicarà ella, que va en funció del preu, clar, malauradament. No costa el mateix una panera de fruita que segons quin obsequi de llibres o coses més cares. Però doncs, bueno, ara ens ho explicarà.
Sí, ara ens ho explicarà l'Ona, sens dubte. Però abans, a veure, com tenim la setmana, Pau?
Ui, què? Aquesta setmana. Setmana interessant, eh? Comença avui amb... Bueno, ja han començat la ronda de contacte del rei amb els diferents partits. La setmana passada escoltava una reflexió que feia el a l'Alzina de Onda Cero, que deia que clar...
Carlos Alsina.
El Carlos Alsina, que deia, clar, Sánchez es reunirà demà, reunirà amb el rei i li dirà que vol intentar la investidura i ho farà amb tota una sèrie de socis que no han anat a parlar al rei, perquè Bildu, Esquerra Republicana, Junts... No s'hi han trobat, no s'hi van trobar en l'anterior ronda i no s'hi han trobat en aquesta. I deia, clar, com justifica Sánchez això en el posicionament del Carlos Alsina, com justifica Sánchez que busqui la investidura amb una demanant-li al cap d'estat una investidura amb uns socis que no es volen reunir amb tu? Va, curiositats. Era això. Doncs avui ja s'ha reunit amb Unió del Poble Navarrès, amb Coalició Canària. Coalició Canària va donar suport a Feijó i avui, en les declaracions després de reunir-se amb el rei, la seva diputada, ho tinc aquí, Cristina Valido, doncs ja s'obria a negociar amb el PSOE, que encara no ha mantingut cap contacte, però que s'obria a negociar, que és el partit, l'únic partit frontisa que de moment pot negociar amb els dos, perquè abans l'antiga Convergència i Unió ho havien fet, no?, de donar suport a governs tant del PSOE com del PP, el PNB també, el Partit Nacionalista Basc també havia donat suport tant a governs del Partit Popular com del PSOE, però entre que el PP necessita els vots de Vox i que gran part del seu discurs va contra els nacionalismes, doncs s'està quedant sense socis aquest
però,
Partit però, Popular.
Però, Pau, llavors, o sigui, com ens hem d'imaginar la setmana? Dius que demà serà aquesta trobada a sí. Pedro Sánchez i fins quan durarà això?
No, ja està.
I ja està. I ja
avui
està.
I demà.
Llavors, ja
avui
el, demà. I demà és el mateix monarca.
Sí, allò que...
Que posarà data al calendari, no?
No, no. Ah, ell diu... Sí, Pedro Sánchez pot intentar la investidura.
Possible.
Llavors això ho trasllada al Congrés, llavors és Francina Armengol, presidenta del Congrés dels Diputats, la que ha de trobar una data. Ahir escoltava, per exemple, que es deia que segurament seria a finals de mes, principis de novembre, tenint en compte que el temps ha començat a córrer i que hi han 2 mesos per aconseguir una investidura des de la investidura fallida del divendres de Feijó. Però, clar, deien... Ara d'aquí res hi haurà el 12 d'octubre, que és la festa...
Aniversari de Leonor, 18 anys, també.
Farà 18 anys, que és la desfilada militar a Madrid i tots els actes que hi ha. Com que la infanta Leonor fa 18 anys, a final de mes es farà l'acte de la jura de la Constitució per part d'ella. Abans, res, el 26-27, hi ha la reunió de la Comissió Europea, que hi ha d'anar Pedro Sánchez, etcètera. Llavors... S'ajunten bastantes actes i bastantes celebracions i bastants l'agenda institucional està bastant plena i fa bastant complicat que es pugui convocar el ple. També és una tàctica, vull dir, si als socialistes els interessés accelerar-ho, segurament Francina Armengol diria, doncs, anem-hi la setmana que ve. Com que té totes les negociacions obertes al Partit Socialista, vull dir, ara, la setmana passada, recordem al Parlament la moció conjunta d'Esquerra i Junts, en què deia que sí, l'amnistia, però que també s'havia de parlar del referèndum, que va provocar moltes molèsties al PSOE pel contingut, llavors, i van votar en contra. Llavors, que aquí hi ha moltes partides que s'estan jugant a la vegada, I això també obliga a tenir un temps prudencial. Vull dir que al final tots aquests actes, exacte, són excuses per no precipitar les coses. Per exemple, llegia un article del David Miró, el delegat de l'ARA a Madrid, que deia que el PSOE estan bastant emprenyats amb Esquerra Republicana, perquè l'altre dia, la setmana passada, quan s'estava fent el debat al Congrés, Oriol Junqueras va dir que l'amnistia ja estava feta i que s'havia parlat de referèndum i ells els va molestar perquè va dir, bueno, són negociacions que han de ser molt discretes. Aquí també cal entrar, perquè potser nosaltres ens centrem més en aquesta part des de Catalunya, però estem parlant d'un govern de coalició, un govern de coalició que en les últimes eleccions van negociar a Pedro Sánchez i Pablo Iglesias amb Podem, i que ara l'hauran de negociar Pedro Sánchez amb Yolanda Díaz.
I amb Ernest Urtasun, que hi ha hagut declaracions d'Urtasun dient que no estava tot tan encarrilat.
Exacte, exacte. Aquí també hi ha el punt aquest. El PSOE diu que Esquerra Republicana... els està molestant la seva actitud, però el que diuen tots aquests partits és el PSOE, com qui diu, dona per descomptats els vots perquè ningú vol una repetició electoral, perquè tothom li faria por una victòria possible del PP i Vox, però al final no donarem suport a ulls clucs. Llavors és... Bé... S'ha de negociar, s'ha de negociar. Per exemple, Podem insisteix en que Irene Montero segueixi el govern com a ministra d'Igualtat. Clar, aquí Sumar té moltes...
Però ja han dit que no.
Clar, clar, però aquí tothom està intentant jugar les seves cartes. Al final tothom es tira d'una banda o altra.
Bueno, doncs veurem què passa.
A veure, a veure.
A veure com va tot plegat. Deies a principis de novembre, no? Que...
Això sembla, tot apunta cap a aquesta data, sí, sí.
Vinga, més trets d'informació. Cap on apuntes?
Cap on apunto. Mira, doncs aquesta setmana s'està celebrant, ha començat avui, la Barcelona New Economy Week, que és un esdeveniment que va impulsar el Consorci de la Zona Franca, que va néixer fa... Bé, aquest any se celebra la quarta edició, i que va néixer arrel de la pandèmia del Covid, que en aquell moment l'economia es va parar bastant en sec, i des del Consorci de la Zona Franca van voler impulsar... crear un esdeveniment que reactivés l'economia i que ho fes amb aquest concepte de nova economia, els nous sectors que neixen al voltant de les tecnologies, no? Pues s'ha fet temes d'impressió 3D, temes de realitat virtual, temes d'intel·ligència artificial. Aquest any es parlarà molt d'intel·ligència artificial. I amb el seu objectiu també és posar en contacte els emprenedors, les start-ups, aquestes empreses petites o emergents, molt lligades a la innovació, amb les grans empreses del sector, les més arrelades, que a vegades tenen més dificultats per
arribar, diguéssim, no? Per
sí,
obrir-se.
No, i per, exacte, per introduir-se, per obrir-se en aquests nous sectors, però que, en canvi, tenen molt més múscul per fer-lo realitat. Llavors, és una manera de posar en contacte aquests dos mons perquè es vagin trobant i vagin aconseguint col·laborar, cooperar i crear fins i tot noves empreses i crear nous llocs de treball.
Quarta edició, dius ja, del Vineo?
La quarta edició, sí. A més, aquest any han innovat...
Hi has estat tu aquest matí?
La setmana passada vam fer la presentació i ens van explicar que, per exemple, aquest any celebraran uns premis. Entregaran premis a, justament això, a les empreses més innovadores de cada sector, perquè ells treballen en diferents sectors, a sanitat, a l'aplicació de les tecnologies a l'habitatge, la mobilitat, etc. Llavors... donaran uns premis a les empreses més innovadores de cada sector.
Doncs estarem molt pendents amb Blanca Soriguer
sí,
i
Pere
Navarro.
Sí, i el Pere Navarro, de fet, em sembla que demà està a la caravana, al matí, Pere Navarro.
Doncs estarem molt pendents de totes aquestes novetats d'aquesta quarta edició de la Vineo, que comença aquesta setmana. Gran cita econòmica a casa nostra, i avui ja, no?, volies passar també a parlar, hem conegut ja el Premi Nobel a Medicina.
Els Nobel, sí, aquesta setmana s'entreguen els Nobel... Cada dia se'n surt un, que és una cosa curiosa.
Sí.
A més, hem d'estar pendents de la web. De fet, ells ho retransmeten en directe, però ho fan mig en anglès, mig en suec i costa d'entendre'ls. Però sí, sí, avui s'ha conegut el Nobel de Medicina per la vacuna justament del Covid. Demà hi ha el de Física, dimecres el de Química. Potser aquests... pel públic general no desperten tant d'interès, però són importants igual, són importants igual.
Importantíssims, i el de la Pau, no? Suposo que
llavors,
exacte, el dijous.
Dijous ve el de literatura, que també és important.
També, clar.
També, vull dir, que és més un camp més accessible per la majoria de la població, per dir-ho així. Jo no en tinc ni idea de física ni de química.
Clar, però això és curiós, perquè tu dius no tinc ni idea, però de ben segur que la persona que surti...
Ah, no, clar, és una eminència segur del
tema. No, és una eminència i moltes vegades, doncs, coses quotidianes
els
hi devem a ells, no?
Hi ha molta aplicació, no? i tant. Uh-huh. I tant. De fet, molt sovint els premis serveixen per conèixer coses d'aquestes.
Vols
no?
una mica cafè, tu, Pau, que
no,
et veig
merci,
així,
merci.
No? Molt bé.
Llavors, divendres hi ha el de la Pau, que deies...
Divendres hi ha el Premi Nobel de la Pau.
Sí, i dilluns el d'Economia.
L'altre dilluns,
eh? El dilluns que ve, sí.
Val, fantàstic.
Sí.
Doncs dels Premis Nobel anem a un gran festival que tindrà lloc aquest dijous.
Sí.
L'estrena.
S'estrena el Festival de Sitges, que ara quan estava baixant ho pensava. Jo crec que no se'l valora prou.
Per què?
Perquè és un gran festival pel gènere del terror i tot aquest sector. És un dels més importants del món. És com Sant Sebastià o com Canes.
Fantàstic, sí.
Clar, però llavors...
Tu hi has estat alguna vegada?
Sí, i crec que és com... Ho tenim aquí a casa, és una cosa de casa que fa molts anys que se celebra i que ho tenim com que és de fa anys. Vull dir, si fos nou, potser ens engrescaria més, però com que és ja més implantat, és com ho donem per descomptat.
No, i que moltes vegades també tot el que se'ns fa es fa des de casa, no? Que
clar.
No li donem la importància,
per
perquè
això,
tens tota
per
la
això,
raó.
I l'hauríem
65...
de...
Quantes edicions porten ja? Crec que ja porten, no sé si 65 edicions o 55 edicions, ara anirà d'una dècada. Però és una barbaritat tot el que està fent Àngel Sala, director del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges.
Clar, per això ho hem de reivindicar molt més.
Uh-huh.
Vaja, jo crec que ho hauríem de fer.
Doncs escolta, la mirada...
56è.
Sí. Doncs mira.
Que la estrenarà Eduard Plaza... No, Paco Plaza, perdona, Eduard no. Bé, com bé.
Qui és l'Eduard?
No ho sé, ara he barrejat noms. Paco Plaza, que va triomfar amb Verònica, i ara estrenarà nova pel·lícula, i també hi haurà... que això és curiós, es presentarà la sèrie de Berto Romero.
Ah, sí?
Ha fet
una
sèrie, perquè ell és molt fan del gènere fantàstic i de suspens, i ha fet una sèrie que ell protagonitza, i també surt l'Andreu Buenafuente, que no deixen de banda l'humor, però és una sèrie sobre... bé, suspens, des del seu punt de vista, des del seu to més humorístic, però que...
Home, sorprèn. A mi, bueno, està bé.
Per això.
Que ho estrenin
a
Sitges.
Sí, està bé. Sí,
per tant, tota una setmana que comença aquest dijous, crec que és una setmana o gairebé dues, no?, que dura el Festival de Sitges, on serà, doncs, l'aparador de tot el gran cinema fantàstic que es fa arreu del planeta.
I a més, perdó, com que s'ha acabat la vaga, totes les... perquè era un dels dubtes
que... De guionistes,
que,
dius,
de guionistes,
no?
d'actors, doncs tota aquesta gent podrà participar, perquè un dels punts de la vaga era no participar en les promocions per mostrar el seu rebuig al tema de les negociacions. Llavors, com que s'ha acabat la vaga, potser tindrem alguna gran estrella de
convidada,
Hollywood.
Doncs
convidada,
doncs
mira. Dir que
estarem
més...
ben pendents. Has passat per ala a l'Oporto Barça de dimecres. No sé si ho diu...
No, sí. Va, Porto és preciós.
Oporto és molt maco.
Porto, sí.
Més maco que Lisboa, si m'ho permets.
No
estàs d'acord.
Diferent, però sí, és preciós.
Escolta'm una cosa. Vols vaticinar resultat? El Buffalo George ens ha dit 1-2. Tu?
1-2. Ostres, no ho sé, eh?
Bueno,
2-3.
2-3, val. Molt bé, doncs ja està, ja ho veurem. Això és dimecres. I ara ja passem a diumenge. Què passarà diumenge?
Diumenge, doncs mira, estem començant la setmana en política i acabem la setmana en política perquè se celebrarà manifestació contra l'amnistia aquí a Barcelona, convocada per Societat Civil Catalana, i avui al matí s'ha confirmat que hi participarà Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP.
Vindrà?
Vindrà a Barcelona. Han dit, com un ciudadano más...
Más de calle.
De a pie, però vindrà, estarà aquí. Llavors, s'haurà de veure...
Quina és la importància que té aquesta manifestació, Pau?
Clar, aquí et anava a dir, aquí s'haurà de veure la foto, perquè la foto que van voler evitar ara farà una mica més d'una setmana amb l'acte del PP contra l'amnistia també a Madrid, que primer havia de ser una manifestació, després va ser un míting, un acte només del PP. Aquí a Barcelona, com que ho convoca Societat Civil Catalana, Vox ja va dir que hi participaria i vindrà Santiago Abascal. Llavors s'haurà de veure la imatge de si estan Vox i el Partit Popular de costat en aquesta foto, si també hi és Ciutadans o no en aquesta foto, perquè, clar, Ciutadans a nivell espanyol ja no està present al Congrés, però Catalunya és encara un dels grups més potents, llavors, dins de Ciutadans, Catalunya és on encara té més implantació en aquest sentit, a veure si hi ha una foto conjunta o no. També serà un moment per veure com estan les relacions entre Alejandro Fernández del PP de Catalunya i Alberto Núñez Feijóo, perquè sí. Fernández li va criticar que s'obrís a negociar amb Junts, que ho hagués intentat, llavors... ja fa un temps que el PP de Madrid volia substituir Fernández, llavors s'haurà de veure si són els dos, si se saluden, si no. També hi haurà Ayuso, en principi, a veure si és un bany de masses o no, a veure com va. No, hi haurà bastants punts per estar pendents.
A quina hora és, tu dius això?
Ai, ara, Mercè, sempre em fas preguntes que no...
Ai, per favor, és que no em toca cobrir-ho.
No, jo tinc... No.
Tu què tens?
Jo no sóc de política, és la Judit de política.
Bueno, doncs estarem molt pendent a tot el que ens expliqui la Judit Casellas amb aquesta manifestació contra l'administració.
No, però no sé ell si ell hi va cobrir-ho tampoc, eh? És diumenge, Mercè.
Bueno,
treballem molt entre setmana.
Ens devem la informació.
Això sí,
ara com m'escolti la Casellas, diràs, vas tu.
Exacte. O que paguin les hores, però això ja és un altre tema.
Això ja és un altre tema. Per va, això, tres quarts això. De quatre ja de la tarda. Pau, et convido que et quedis o vols anar a fer el cafetó?
No, em quedo.
T'has baixat corrents i anem cap a la trucada amb verificat.
A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
Ja sabeu que cada dilluns a aquesta hora contem també amb els companys de Verificat que posen això a la lupa declaracions de polítics i el soroll que circula a les xarxes socials. Avui parlarem d'un tema molt interessant, ara us estàvem avançant fa uns minuts, com són els regals que arriben als polítics al llarg del seu mandat. En tenim per tots els gustos. Mireu, pins, Pau, llibres, gorres, lots de cura facial, no sé si ho portes tu això, samarretes del Barça, i atenció, 6 mangos de menjar, un regal que el president Puigdemont va rebre el 2016 del Consolat del Pakistan. Clar, la pregunta que ens fem avui és, els regals són un actiu a l'alça i se'ls poden quedar els polítics? Per respondre doncs tots aquests i altres dubtes, saludem ja aquesta hora l'Ona Sindreu, periodista de Dades Verificat. Ona, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Veig que heu estat xafardejant les
dades. Ui! Escolta, és que clar, llegíem l'article que vas publicar ahir al periòdico i és que és una meravella, o sigui, crida molt, molt l'atenció. De fet... I feu aquest llistat històric de regals a presidents i consellers, que és interessantíssim. Parlàvem ara, Ona, de mangos, de samarretes del Barça. Però escolta, també hi hem trobat ampolles de vi, plats de ceràmica i mascotes de peluix. O sigui, quina mena de regals acostumen a rebre els dels càrrecs? Explica'ns-ho.
Doncs sí, és un exercici molt divertit, el de xafardejar la base de dades, però no tots són coses divertides. També hi ha temes que són bastant interessants. Els més típics que se solen donar més doncs, són llibres, material cultural, discos, il·lustracions, etc. Sí que, per exemple, els membres del govern fan moltes visites institucionals i en moltes ocasions doncs, se'n tornen amb algun objecte de record. També m'agradaria destacar una altra cosa que m'ha fet molta gràcia, que són les tote bags, les bosses de...
Home, sí, xules.
Sí, ni els polítics s'alliberen d'acumular-les.
Què vols dir, que s'alliberen d'acumular-les? Vull dir que no paren d'arribar-los i...
Sí, en els darrers 7 anys n'han acumulat una 60, així que no és només una cosa que ens passi a la gent normal.
Sí. Escolta, però és freqüent, Ona, que a dia d'avui els polítics segueixin rebent regals? Que és la pregunta que també ens hem fet després de llegir el teu article al periòdico.
Bé, els darrers anys se n'han rebut 8.200, en els darrers 7 anys. Sí, és molt típic. També he de dir que és un exercici de transparència, això de publicar-los, perquè abans del 2016 doncs els rebien igualment, però no es publicaven, i això sí que és positiu que es facin públics, però és això, és una eina per comprovar què regalen, perquè, com deia, hi ha llibres, hi ha pins, hi ha xapes, però també hi ha coses que dius, ostres, Déu-n'hi-do, quins regals.
Clar, mira, ara que tu dius Déu-n'hi-do quin regal, ens cridava l'atenció que a principis d'any Isabel Díaz Ayuso va regalar una ampolla de vi a Pere Aragonès. És habitual això entre polítics de diferents partits? I...
Sí.
Sí.
Sí, és típic, més que entre diferents partits, entre diferents institucions.
Val, clar.
Parlaves d'Ayuso amb Aragonès, Cifuentes, la predecessora d'Ayuso, també en va regalar un de vi a Carles Puigdemont, i també diversos líders d'altres comunitats autònomes també es van regalant entre ells diversos lots. És bastant típic, sí, sí.
Uh-huh. I, Ona, l'altra pregunta que també ens hem fet tots, què passa amb tots aquests regals? És a dir, els polítics se'ls poden quedar o no?
Doncs no, ho tenen, això sí, prohibidíssim. Hi ha un codi de conducta aprovat el 2016 que prohibeix que els alts càrrecs puguin acceptar regals, excepte, i això ja cito textualment, les mostres no banals de cortesia, que en aquest cas passaran a disposició de cada departament. És a dir, no se'ls poden quedar.
Clar, però llavors se'ls queden al departament, dius, Ona?
Sí, 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 la majoria acaben desats en arxius i en biblioteques de cada departament o de la Generalitat.
Sí.
Però clar, amb això no té massa sentit amb els aliments, perquè al final s'acaben fent malbé.
Clar, els mangos, ens hem quedat una mica també al·lucinats amb el tema dels mangos.
Doncs sí, els mangos concretament no ho sé, t'ho puc buscar, però sí que en molts casos es destinen a usos departamentals, és a dir, es queden al departament, o es donen a ONGs.
Val, val. Ara que et dèiem els mangos, hem vist que hi ha regals de tota mena, però quins són els polítics que més n'han rebut? Ara ho fèiem una mica, llegint el teu article, quins són els polítics que més han rebut més regals?
Els polítics que més n'han rebut són, això sí, els tres presidents estan a dalt de tot, Pere Aragonès, Quim Torra i Carles Puigdemont, però també el número 3 hi ha la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, que, com pots imaginar, doncs molts llibres, CDs, material cultural.
Val. I després Victòria Alsina també, no? Ens ha cridat l'atenció que també sí. Estava en aquesta llista.
Sí, sí, Victòria Alsina és la número 5 de la llista. Hi ha diversos consellers. Clar, depèn del departament, com més visió al públic tens, com més et relacionis amb altres entitats, amb altres institucions, doncs al final també són els que més se n'acaben enduent.
Clar, Pau, tu abans comentaves que la consellera de Ramaderia... Agricultura.
Sí, deien que agricultura era un dels que més rebia perquè, clar, com que rem molts pagesos, agricultors, ramaders, pescadors, era molt fàcil portar-li productes dels que cultiven ells com una mostra per veure què fan.
Uh-huh. Efectivament, sí, sí.
Tot i així, Teresa Jordà està a la llista, eh?
Teresa Jordà està a la número 9.
132 regals.
132, sí, sí.
Prou. Computats.
Els mangos... que em preguntava si s'han destinat a usos departamentals.
Ah.
Això és el que ens diu la base de dades.
Això deien a vegades que quan reben menjar fan servir-lo per fer recepció. O sigui, quan han de fer algun acte amb menjar, doncs l'aprofiten.
Ah, veus?
Sí, sí, sí.
Doncs aquí s'aprofita tot.
Clar, clar.
Però amb el seu ús degut.
Clar,
no?
Clar.
Seria una mica aquesta norma, Ona. Hi ha polítics que hagin decidit no acceptar algun regal? Teniu constància, Ona?
Doncs sí, hi ha 27 ocasions, 27 de 8.200, recordo, on s'ha decidit retornar el regal. Com, per exemple, el conseller de Territori, Juli Fernández, va rebutjar un lot de Nadal que comptava, ojo, amb cava i catànies. O altres, com Roger Torrent, també ha fet el mateix amb una litografia, o Tania Verge va rebutjar també uns sabons d'una fira de cosmètica. També el que no es poden acceptar de cap manera són invitacions a concerts, òperes i altres espectacles, perquè això sí que el codi ho prohibeix explícitament.
Clar, és curiós, perquè... Clar, estem parlant de polítics, no? Però és que és un tema com molt llaminer, no, Ona? Perquè els regals... Tu rius, Pau Mastí.
No, sobretot les catànies, no?
Clar, també rebutjar unes catànies...
Té el seu què. Nadal, eh?
És molt típic del lot de Nadal, però clar, també és altres disciplines, a veure si m'enteneu. Estem parlant de polítics, però altres persones que també decideixin coses també pot ser, no?, aquest punt d'acceptar o no regals, i segur que deu passar. Tu creus, per això, Ona, que també hi ha regals que potser s'han quedat fora d'aquesta llista oficial de la Generalitat?
Això, evidentment, no ho podem saber. Caldria.
Caldria fer un treball d'investigació. Pau Massip, tu li pots ajudar, li pots donar un cop de mà.
Això, posem a investigar-ho.
No?
Això és el que publica la Generalitat a través del portal de transparència.
Clar.
A partir d'aquí, si es vol saber més a fons, doncs s'hauria de fer una investigació.
Perquè ara no sé si m'estic confonent jo, no hi havia fins a un límit que es quedava exclòs? Vull dir, si és un regal valorat per menys de, jo què sé, 100 euros, que s'ha d'incloure? S'han d'incloure tots o hi ha alguna cosa que en quedi fora?
Doncs això no en tinc constància. Sí que hi ha publicat doncs, aquest acord de govern de 2016, que és el Codi de Conducta. Jo aquí no ho he vist. Ara no ho sé, tampoc. Tampoc això sí que no ho sé i s'hauria de comprovar bé.
Clar, vosaltres ho heu comprovat des de Verificat, però com ens estava explicant l'Ona, aquestes dades i l'article que has publicat, clar, són molt llaminers, mai millor dit, no? Deies que hi heu pogut tenir accés gràcies al portal de transparència de la transparència de la Generalitat. Per tant, tothom hi pot accedir, aquest tipus d'informació, Ona?
Tothom hi pot accedir, és bé, per la llei de transparència i aquest codi que comentava, que des de fa 6 anys la Generalitat publica una base de dades al portal de transparència i això s'actualitza cada 2 o 3 dies i aquí es poden veure doncs, els 8.200 obsequis que s'han regalat en tots aquests anys. Està al portal de dades obertes de la Generalitat i també doncs, ho hem publicat aquesta setmana en un reportatge al periòdico. I a la nostra web, allà, a les nostres xarxes, vull dir, també podreu trobar la llista completa que ja he vist que us heu estat mirant.
Ho hem estat mirant. No, clar, és que és molt suculent. Per exemple, tu dius també en aquest article, i anem acabant, que Aragonès ha estat obsequiat amb discos de tot tipus de música, des de sardanes de Bach fins al grup Ginestà, també, que van actuar a la seva presa de possessió, o fins i tot àlbums des de la Cubana o Nadales del Mic.
Sí, aquests dos últims no han estat a Pere Aragonès, han estat altres alts càrrecs.
Ah.
O sigui, evidentment, hi ha una...
Altres alts càrrecs, sí, ja ho veig.
Alts càrrecs.
És curiós.
Sí.
És molt curiós. Però pensa que, com si ve... pot anar un polític a qualsevol entitat, a visitar qualsevol poble, tu com a persona pots anar allà i dir-li, miri, soc molt fan del Mic, vull que t'escolti aquest disc de Nadales. Ell, clar, que et dirà...
Clar, endavant.
Clar, gràcies endavant. I d'allò.
Sí. I hi ha un recopilatori molt, molt divertit i molt interessant.
Sens dubte. Ona, mira, ja per acabar, com sempre nosaltres contem amb la gent de Verificat els dilluns, recorda'ns, perquè també volem contribuir amb aquest aprenentatge per saber desclassificar aquella informació falsa del que és i el que no és. Recomanacions que ens feu des de Verificat.
Doncs mira, les recomanacions més clares que sempre ens funcionen és quan veiem informació molt llaminera, has fet servir aquesta paraula.
I t'ha agradat, eh?
M'ha agradat molt, la farem servir. Informació llaminera o que ens cridi molt l'atenció, diem, stop, un moment, anem a reflexionar sobre qui hi ha darrere d'aquesta informació, qui l'ha publicat, és un mitjà de comunicació, és una persona experta en la matèria, és un compte random de Twitter que no coneix ningú, s'han de tenir en compte aquestes coses. També, doncs, en quines fonts es basa un discurs o una afirmació, si aporta proves del que està dient. I, en tot cas, el més interessant, el més intel·ligent sempre és anar a veure què diuen fonts fiables, fonts que sabem que es basen doncs, en dades certes, què en diuen sobre aquest tema. I sobre això recordo que he verificat, tenim a disposició un número de telèfon que ens podeu escriure per WhatsApp amb qualsevol consulta que tingueu. Ostres, he vist això a la xarxa, m'han passat això pel grup de la família i no sé si és real. Doncs tenim un número que és el 666-90-83-53 on ens podeu escriure per WhatsApp i us contestarem el més aviat possible després d'haver verificat aquesta consulta.
Doncs, Ona, com sempre et farem cas. Ona Sindreu, periodista de dades de Verificat. Un plaer, una abraçada ben forta.
Un plaer i una abraçada.
Doncs vinga, que res, en 3 minuts ens situem al punt de les 4 de la tarda, ens posarem al dia amb els principals titulars i, clar, és que ja sé, Pau Massip, que el diumenge no vas a Alemanya perquè aniràs a l'olla de Núria a la cursa.
Clar,
és que és per això, no?
Exacte.
Hauràs de córrer.
A l'olla.
Vinga, Pau, que tinguis molt bona setmana, ens ho explicareu des d'informatius.
Allà estarem.
I nosaltres, que, com dèiem, arribem al punt de les 4,
temps de notícies i a la tornada avui, cafè de les 4 amb Miquel Zuzama, que és director de programació del 48 Hores Open House de Barcelona. De ben segur que en Pau d'aquí unes setmanes ens parlarà d'aquesta cita importantíssima per l'arquitectura a casa nostra, que tindrà lloc del 21 al 22 d'octubre. Com són activitats molt llamineres i s'acaben les entrades ben ràpid,
sí.
Nosaltres hem previst i hem dit, mira, que vingui el Miquel Zuzama, director de la programació d'aquest esdeveniment, i que ens ho expliqui, i així ja podem anar triant.
A més, està molt bé perquè pots anar a llocs que molta, vull dir, pots visitar
que no
llocs
estan oberts normalment,
que,
no?
Que es poden veure, però en molts no es poden veure normalment. Jo, per exemple, un any vaig pujar a dalt de l'Arc de Triomf, que normalment no s'hi pot pujar.
A l'Arc de Triomf.
A l'Arc de Triomf, al Passeig de Sant Joan. Al Passeig Lluís Companys vaig pujar a dalt, per exemple, vull dir, o a cotxeres dels tramvies o als dipòsits de l'aigua de pluja, per exemple.
Doncs mira, aquests són aquests espais ocults que aquest 48 Hores Open House doncs, ens ofereix. D'aquí res, en parlarem amb el Miquel Zuzama. Petita pausa per la informació i tornem a la Fabricació Pròpia.
Ràdio Estel. Escoltant... Sentiràs. Les últimes notícies, avançaments dels programes, el santoral, les enquestes, els concursos... Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. Busca'ns, connectarem amb tu.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància. El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel.